4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que una persona mística és qualcú molt espiritual o religiós que té un coneixement intuïtiu de la divinitat i que normalment escriu sobre aquesta qüestió.
Fent-ho'l, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que aquí continuen nosaltres, aquests braços de ferro que ens abracen. Sí, ja arriben, és que és així, és un fet. Em sap greu que no ho pagueu bon, estimats oients, però és així, aquí el control tècnic. I l'heu sentit a riure, perquè abans de parlar de misticisme, tot i que també ell té un punt, parlarem amb la nostra estimada senyoreta Brioche.
Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.
Brioche, com està? Benvinguda.
Com està?
Avui un poquet abans d'hora.
Sí, de vegades passa, no?
Sí.
S'avancen les taules, els convidats venen abans de lo que toca, o no venen.
Això és una cosa, és un tema. Jo mai he arribat abans d'allò que toca, sempre arribo més tard.
Sempre?
Sí.
No m'agraden a mi aquestes. Se pensen que el temps seu té un altre valor. O que...
Però, la gent que arriba prest, és gent que arriba prest quan te conviden a sopar, per
aquí
exemple.
Aquí hi ha tot un d'això de que la puntualitat. Si arribes abans, no ets puntual.
Exacte.
Si arribes després,
tampoc.
No ets puntual. La puntual és arribar en el punt.
Diuen que no sé si ets anglès. Ah, no sé, crec que són els anglesos que deixen els 5 minuts, que
sí.
Són molt importants. És a dir,
sí.
Si has quedat a les 8, a les 8 i 5.
I parteixen, eh? Si són i 7, han
partit. Sí, 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 però si els acomides a sopar també s'agafen aquests 5 minuts.
Sempre.
Perquè tu puguis dir, ai, darrer moment.
Sí, perquè això és com a...
Em sentes espeuma.
Clar, és aquell moment que la persona que hagi fet les feines a la casa on han de rebre pugui això, no?, com espolsar-se un poc i...
Deixar-ho tot. Està tot bé?
Has perdut mai un avió, Margalida, però?
No he perdut mai un avió.
Brava. Brava.
No, això no. I no te diré que no he estat a punt. Però no, no ha passat. Però sí, ha hagut de córrer qualque dia. Així és la vida. Però bé, avui, senyoreta Brioche, que mort d'ús.
Bé,
sal...
avui acabarem parlant de patates fregides, però jo vull que entengueu per què arribar fins aquí. Escoltant un post... Aquesta paraula m'heu d'ajudar a dir-la, podcast. Podcast, ok. De forma setmanal total, no sé si ho he escoltat mai. Són...
Me l'han recomanat, però no l'he sentit mai encara.
Jo ric moltíssim.
És divertit.
Hi ha una de les presentadores que un moment diu... Ara, en obrir una revista de societat d'actualitat a la perruqueria, ja no sé qui és ningú, no? Serà perquè m'he fet gran, o he perdut el fil, o que ja no me sembla interessant. Però això ho diu amb una gràcia, amb una, fent unes referències a revistes d'un temps, no? Perquè té més o menys la meva edat, diria. Però m'havia sentit superidentificada amb el seu discurs, perquè jo, ara mateix, obrint una revista gastronòmica, que n'hi ha moltíssimes actualment i són xulíssimes, però hi ha moltes coses de les que hi ha dins la revista que me semblen que he perdut el fil, o que me semblen...
Com un peix dins el rostre.
M'ho entès, no? Perquè, clar, a dins d'aquestes revistes hi ha coses que me semblen de vegades innecessàries.
I també coses que no coneixem.
Exactament, que he perdut el fil total.
Sí, però no perquè no hi estiguem interessades, sinó perquè...
Perquè hi ha un ventall de noves possibilitats i de mercats i d'ingredients i de tècniques i tothom ho sap fer tot i tothom té la catxerreria tota per fer-ho tot i tothom està...
Perquè tu que a teva tens un roamer.
T'agradarà saber-ho. No tinc un roamer.
M'ho podeu explicar?
Un runner.
Runner.
És un runner.
Amb vena. És que jo només mai ho he vist escrit. Sempre ho he escoltat a Masterchef.
Sí, un runner és...
Lleva-lo al runner, o al romer.
Amb vena,
un runner. És un aparell com si fos un bany-maria per fer coccions lentes, a baixa temperatura, no? I tens com una espècie com de resistència. Mal explicat, però supos que s'entendrà.
Perfectíssimament. És una explicació arsiana.
Arsiana total. És com amb un mitjà aquós, però com que ho tens envasat prèviament, el producte que has d'introduir dins aquesta aigua i la calor és constant, tu pots fer, m'ho invent, una porcella rostida, que l'hauràs de rostir a qualque moment, però la cocció interna la fas amb el runner, per tant, a 52 graus, 30 no sé quantes hores. Oh. I això va fent aquella cosa que tots els seus suts queden dins la mateixa peça. Una nova tècnica, que no dic que sigui dolenta, però això és com feien els padrins, que feien un foc de caliu i se n'anaven a fer feina. I quan tornaven a la cuina estava fet. No era una flama calenta com nosaltres que ara anem a tope, inclús sí, amb aquestes induccions que amb l'aigua bull amb un no res.
Però és una cosa...
És increïble.
Allò de s'inducció ja m'ha estorada. És a dir, si poses màxim és que no pots anar, no pots ni despistar la vista.
Jo som de flama. Me sap greu dir-vos que... Bé, greu, no? Vull dir, cadascú fa el que vol i tria. Jo trio flama. Flama, sí.
Tio Herrera, dos punts. Jo som de flama. Com, és que pens que és una meravella de títol de biografia.
Fogons jo som la flama.
Sí.
Fogons de embotar.
En el meu cas, jo estic a un lloc que no arriba a altre mitjà, per tant, tinc bombones de botar, que he d'anar a les pobles.
Mira, el tema que parlaràs avui també hi ha diferència. Si ho fas
amb un
foc o un altre.
Jo he de seguir fent la meva introducció, perquè, estimats oients arsians, Margalida, Xisco i tècnics de braços de ferro, en obrir una revista gastronòmica... Hi ha una quantitat d'ingredients i experiències tan diverses, exòtiques, que se m'han escapat totalment. I jo me deman, on són les patates fregides? Mm. Però les patates fregides, les patates fregides, sí. M'enteneu, eh? Una patata fregida.
Pelada, teada i fregida.
Això. I la meva pregunta, estimats oients, on podem, o puc anar, o recomanar, i anar a un restaurant, lloc, bareto, el que sigui, per menjar unes bones o boníssimes patates fregides, amb el que sigui, ja sigui tita, peix, ous, preves, a qui li agradin calamai, a qui li agradin unes croquetes. Tant-me, jo el que vull és que les patates que acompanyen, guarneixen la pommes frites, com tu dius, mama, que francès que tens tan ideal...
Pommes frites,
aquí. Siguin realment pomes... Ai, pomes. Siguin patates fetes...
Siguin pomes de terra.
Pomes de terra.
Pom de
la pom de terra, c'est per ça que jo dic ça.
Molt bé, doncs 9713-9900. Quins establiments, restaurant, bars...
Digo més lento, el telèfon, que després m'ho mare m'arranya.
9713-9900.
Qui cridi i digui... qui telefoni i sàpiga un lloc on se fan patates fregides, jo m'he compromès i els he duit, estan aquí a la cadira, a deixar i poden passar a recollir-ho un assaig obert en vinil de
què
tio.
Què dius? Ai, que ardeguda.
M'encantaria que el manco telefonàs una persona, no, seria 9, ideal.
9713-9900, però fot telefonau i mos deies, a quin restaurant, bar, establiment de menjar de Balears fan ells les patates fregides i te les menges amb...
tan bones que són.
Jo en sé una, però no, ja tenc el disco.
Sí? tenim per posar...
Però crec que només en sé un, que és allò trist.
És un lloc, i el diràs... El cor...
Perquè després el diré,
després
sí.
Després el diràs, d'acord. I, Xisco, tenim, tenim preparat l'àudio aquell que t'he demanat...
Quin? De... M'has demanat, una cançó i un àudio.
Què t'estimes més, ara?
Esergiat o plegat, per tant, ho poden fer com tu vulguis.
Digue-ho tu.
És que ara m'has posat com dir-ho. Jo som molt d'en Franco Battiato.
Vinga, idò, cançó.
Per tant, la cançó d'en Battiato, i després posarem una receta que m'ho va preparar en Natiu.
Cerco un centro di gravità.
Franco, per què has triat en Franco Battiato?
Perquè m'encanta.
Ah,
ah, no sabies és perquè li havies preparat mai unes patates fregides?
Imagina, m'hagués agradat. He fet tard.
Mm. No és veritat que sí. Però bé, patates fregides, es veu que de cada vegada anem més a restaurants i trobam unes patates de bossa, uniformes...
Estan bé, vull dir, jo no dic que som arsians, no? Vull dir, aquí una amiga l'altre dia me va escriure o farem com us doni la gana. Sí. Que feien gastronomia arsiana. Això me va encantar, talment.
Sí, és boníssim.
És boníssim. Perquè a prop de no sé, igual era 2008, jo que sé, per dir una data, 2007-2008, a una conversa periodística, es titular, una conversa periodística que m'entrevistava, me penso que per musicogastronomia, es titular va ser... Tenc amics que saben fer sushi, però no tenen ni idees de fer unes llenties. I és justament aquesta cosa de que s'ha posat super de moda i tothom sabia fer sushi, no?
Sí, tothom se va comprar la maquineta aquella, bé, que era un trosset de
jo encara
de
no sé fer sushi. Clarament, el que és un sushi ho he intentat. Però, més que fer un sushi, el que faig jo és embolicar dins arròs...
Coses.
Trempat com a d'agre de dolç, peces de verdures... cruixents de dins, perquè a mi allò del peix a taco no m'acaba de fer.
Vos han telefonat, oi?
Sí?
Sí.
Bravo, mem.
Bon dia, amb qui parlam?
Hola.
Hola.
Sona Gerani.
Ah, Gerani, com anem?
Escolta, allà on fan les patates fregides boníssimes a la sort d'Espont de Montuïri.
A vos. Mm.
Sort d'Espont.
Ahir hem anat.
Saps on
és? Sí, sí, sí. A més, després és molt guapo.
Sí, sí, sí. És un restaurant
que, allà,
que no ho sembla perquè no té cartell ni res, però sí, allà... Sí, bé, sí que en té, sí que en té.
Idò, Geroni, jo te deixaré en el teu nom un disc d'assaig obert de Natiu, que són jo. Vull dir, ara sembla que estic desdoblant personalitats. Te sembla bé?
Sí, perfecte.
Beníssim.
Estic molt contenta, gràcies, eh?
Gràcies a tu per telefonar. Ja tenim
bueno,
un lloc.
Una besada.
Adéu.
Adéu.
A Mallorca, a Montuïri concretament.
O sorpresa.
O sorpresa. On se pam, i són boníssimes.
Són boníssimes, eh?
Sort d'Espont, un restaurant que hi ha... És a dir, hi ha la rotonda allà on ara han posat un supermercat i hi ha l'Espol Esportiu de Montuïri, entres i entrant abans d'arribar a un restaurant molt famós on fan pa amb oli, a mà dreta, hi ha aquest lloc, aquest establiment que fan les patates fregides, les pelen, les fan així petitetes i ben...
ben fregidetes. Fetes.
Sí,
ben...
però petitetes.
Sí, sí, com a de frit, com a
clar, però, les patates que han de ser teades a la llarga, cantonets... clar, és que per mi, patates fregides per menjar tot soles han de ser com un...
Mira,
com un finger food. De, i ses cantoneres en sos dits no van bé.
Mem, un moment, perquè si jo ara te dic, no vaig a fer frases completes, vaig a tirar conceptes. Patates braves.
Això és en forqueta.
Molt bé. Jo després te vull dir patates de porcella.
Això és en forqueta.
Molt bé. Patates fregides... de lo que se diuen moltes vegades en estil americà, les chips.
Aquesta són perquè fan sa mà i haurien de ser com... T'hauria de donar el dit per agafar-la.
Quin problema hi ha d'agafar un quadrat en sa mà?
Normalment que és petit, tio. Ara m'intentes enxampar.
No,
i
jo, lo que
jo
vull
crec
dir...
que també és un tema com de concepte, és vera.
És un concepte arsià.
Jo en ses patates són poc arsià. És a dir, jo som marcià per tot, excepte per les patates.
Que t'agraden, vaig, llargues.
Sí, bé, llargues, tampoc vols que facin un metro. M'ho hem entès, però d'aquestes que jo puc agafar la patata i mullar-la en el ketchup sense haver de ficar tots els dits dins el ketchup, que diria mon mare.
Quan tu menges patata fregida llarga a dins un plat que potser està acompanyant unes croquetes, te les menges en la mà o te les menges en la forqueta?
Aquestes que jo he dit se mengen amb forqueta i no li fan falta salsa perquè són tan bones. Clar, és que també depèn de la patata.
Però m'has entès o no?
Sí, però és a dir, si la patata és bona no hi posen salsa?
Jo no n'hi pos perquè la trobo molt bona. Ara, si ves una patata com aquesta més grossa que li falta gust, pentura sí que m'ho he dit amb un pot de salsa.
És que a mi ara és que m'agradi més que quan fas un bistecet que te posen de vora patata d'aquesta cantonera, amb, per exemple, en salsa de preva.
Jo ara estic al·lucinant perquè hem arribat, sense consensuar-ho, en el lloc on volia. I és que tot està en diminutiu. Carneta, salseta, per aquí també, patateta, tiueta, de fet m'heu saludat com a tiueta. Avui hem arribat aquí on jo volia. Aquesta essència casolana de truiteta, no és el mateix que faré una truita, que és una cosa com per convidats i vendrà molta de gent i és festa, que truiteta. Truiteta és per algú que estimes molt. Sí. O ho fas des d'escò.
Que la val d'un ou o de dos?
Vols unes patatetes fregidetes? Eh?
Bé, massa diminutiu. Vols unes patatetes fregides? Perquè si no, patatetes fregidetes ja seria com a molt infant.
Però, ho has visualitzat?
Sí.
Amor. Aquí hi ha, s'entén, no? Jo ho trobo diví. És aquí. De fet, en el meu guió posava això, que jo volia llisar la bandera del cuinat, del bullidet, de l'estofadet, de la truiteta, de les pilotetes, de les carxofetes, de les patatetes fregides. S'entén?
Sí. És per que... cert, tens un testimoni de primera magnitud que mos has enviat per compartir amb Balears.
Vinga.
Vols que l'escoltem ara?
Per favor.
Exercià, escoltar-lo ara.
Exercià.
Aquesta és la recepta de com fer unes bones patates fregides d'una molt bona amiga de natiu.
La recepta no és meva, és de na Margalida Verdera, que és la meva predina jove. I és molt fàcil. Patateta ben teadeta, a cantó. Oli, tot es tens a foc suau. I quan ja estan quasi llestes, no massa rossetes, pugem el foc. Ai, una cabeça fora a pelar i amb un copet. I sal a mitjan cocció. La patata és de Muro, evidentment. Patata morera. Bé, la poblera també mos va bé, eh? Jo hi afegiria una fulla de llorer. Ella no n'hi posa, però jo sí. I evidentment, però crec que això no cal dir-ho, la patata feta i menjada. I la patata treta del foc, de dins oli, en sòlic ben calent encara, tot d'una.
Na Damiana Pasqual, ets la meva amigui, que mos ha donat aquesta recepta.
Una ferrada, Damiana.
És
a dir, no hem de posar el foc molt alt?
Mira, en general, he fet aquí sí, un resum, gràcies. D'acord? Aquest, que són els consells. Ara podríem posar com una música de concurs, no? tips per fer...
Unes bones patates fregides.
Sí, no? Podeu fer... Rutxim, trucs per fer les millors patates fregides... Patatetes fregides.
Fregidetes.
Bé, diuen que millor patates agres.
Que són patates agres, per començar.
Pots anar a demanar-les així. Hi ha moltes castes de patata, però pots demanar...
Però són les blanques o són les vermelles?
Són de color terra, per de fora. Som, de dins són totes blanques. Clar, tu te refereixes a sa pell.
Fora, sí.
A sa pell és més marró que no sa blanqueta, uh-huh. D'acord?
Gràcies. Ja tenim... Música del concurs.
Perfecte.
Patates agres.
Després, aquestes, que sé que quan fèieu el resum avui de matí... Bueno, avui de matí, avui a les 3, parlàveu i vos ha d'anar molt de joc, això de les patates, perquè hi ha gent que no les pala, que també és una bona idea, però hi ha un raspall per això. Sí.
Per fer-les en la pell, val dir.
Sí, que són com unes... És com un, no sé què dir, d'un material orgànic, unes punxes un poc fortes, però que no la palen, però sí que se lleva tota la terra, no? I clar, així pues, és una mica més,
sí,
més higiènic.
Sí, perquè en Toni Guiscafré nostre fa unes patates fregides boníssimes. En pell.
En pell, és que ho ha dit, ho he sentit.
Perquè, i si no tenim aquest estri, les poden deixar en remull tot un vespre. Perquè mollin tota la terra, encara en quedarà de terra.
Jo, si no, amb un... el mateix que faig servir per rentar els plats, però que sigui nou. m'explic,
un
fregall que estigui nou, que no tingui productes químics, llavors tu hi pegues un poc.
Ben net.
I així les podries fer en sa pell. Ara bé...
És comestible sa pell, perdona.
Hi ha moltes vessants que diuen que sí, que no, que sí, perquè si dona mal de cap, no dona mal de cap. Jo m'estim més aquestes opinions, a lo millor més de salut, i així que les revisi cadascú, perquè és... En principi, se lleven perquè no és comestible... crua, cuinada, si te menges una pell de patata no mos passarà res. Bé, la qüestió és
però
que...
Però bé, que això és una modernitat, perquè antigament tothom pelava les patates.
Perquè en feien alcohols i feien altres coses, no la, o la donaven en esports, o vull dir, no la tiraven, la refeien d'una altra manera, no?
Sí. O les gallines, sí.
O les gallines, això. Però aquesta patata, la nostra sí que la pelarem. Sí? S'ha de dir que les patates, si se deixen molta estona, he fet un molt llarg, no? Molta estona fora de l'aigua, s'oxiden, tornen com a grisoses, negroses. Per tant, si les vols conservar, les pots conservar pelades dins aigua. De matí van d'anar a fer feina les pales i les deixes submergides amb aigua dins la gelera. Quan t'arribes, ja les tens pelades, t'ha llevat una feina, ja les pot tear. Que les vols tear perquè li agraden en Xisco, les fa llargueres. Que les vols tear a quadrats perquè vols innovar, les pot tear a cantons. D'acord?
Molt totalment.
Bé. Una vegada les tenim
bé,
així...
en forma d'estrella.
Això ja és molt de feina.
Sí.
Clar. I se perd molt de producte.
Però pot fer puré.
També.
És que tot és solució.
La vida arsiana és que on la vida t'apora problemes, la filosofia arsiana t'apora solucions.
La qüestió és disfrutar de la vida i de les patates, perquè si te quedes amb les ganes d'haver fet una estrella amb una patata, no ho faràs cada dia, però no que te quedis amb les ganes. No quedeu fora a fer-ho. Bé, qüestió, ja tenim aquestes patates.
Que han de tenir una gruixada...
Més gruixada estaran més tens. Manco gruixades estaran manco tens. Però és vera que el que mos agrada, la intenció de fregir, és que hi hagi el contrast de cruixent per de fora i patateta a de dins.
D'acord.
S'entén, no?
És a dir, que no han de ser molt primes.
Si són molt primes, són com aquelles darreres patates que se queden cruixent, que jugues entre ses dents a fer crac. Però això no mola, el que mola és que hi hagi, no sé si està ben dit, com que faci com una pasteta, però que com qui menja pa, el de fora és cruixent, i lo de dins és tou, pues és una mica el mateix. És una cocció que tens com a dues presentacions dins el mateix producte, una que fa crec i l'altra no.
Molt bé.
Perquè si hi ha les patates fregides, és justament això, que coguin l'interior. Per això diuen aquestes coccions que deien a Damiana, que poses a soli, que soli no ha d'estar super mega calent, perquè si no te quedarà una patata molt daurada, però a de dins crua. No se cremarà, per dir-ho de qualque manera. No tota ella, però la part exterior estarà totalment...
Sí. Per això no poses foc.
Poses el foc com per poixar. Poixar és una tècnica de cocció que és com que sua una mica més. No és una cosa que sua, o, dit d'una altra manera, que la cocció és lenta per immersió, ja sigui d'aigua d'oli, i va fent com aquest xup-xup, aquest xup-xup, se va a l'interior, se va quedant cuit. I és ara, en aquest moment, que a molt de restaurants, el que fèiem, bueno, jo ara fa temps que no estic fent feina a un restaurant, però quan feia feina, feia ses patates fregides.
Sí? I els fas en fregidora?
Sí, les fèiem en fregidora. De fet, ara vaig a contar... Puc contar una intimitat
per
total? Jo, el primer lloc on vaig a cuinar va ser a l'escola, a la meva escola, i la primera cremada, que és aquesta d'aquí, no sé quina mà, aquesta d'aquí va ser amb oli de fregidora de fer patates. Les patates fregides de l'escola eren boníssimes. I allà va ser la primera vegada que jo vaig veure un poal amb patates plenes, teades, plenes amb aigua. Un poal plena de patata que estava cuita però no era daurada. I després anaven agafant, segons el torn de menjades, aquestes patates que estaven cuites però no estaven cruixents ni estaven daurades, les ficaven una segona vegada dins oli ben calent. I era quan agafaven aquest crec-crec.
Wow. És que no hi ha res pitjor que les patates fregides reencalentides.
Ui, sí.
Perquè se tornen com a toves. I clar, tens dins el teu capet com haurien d'estar i com estan.
Ja sabeu què faig amb això? Truita de patata.
Ah, molt bé.
Clar.
No intent reviscolar aquella patata com a guarnició, perquè clar, tu pensa que t'has fet una patata fregida, que és un ingredient molt bàsic, una patata molt, altament satisfactori, però no deixa de ser una cosa molt bàsica, fregida a dins, vull dir, és una guarnició senzilla, perible en el sentit organolèptic, no? Que el que deies, freda no
va... Fet i menjat,
no,
sí.
Sí, el que deia na Damiana, fet i menjat, però inclús manco tens més bona, és que sigui calenta de natural perquè acaba de sortir de sa pella, no?
Sí, sí.
Jo ho veig així també. I lo curiós també és que se pot fregir, perquè no hem parlat d'esgreix on se pot fregir, però se pot fregir amb un vegetal i amb un animal. Hi ha gent que fa ses patates fregides per un dia de festa dins saïm.
Ho he sentit a dir.
Ah?
O que dins sal hi posen una curadeta de saïm.
També. I donen aquell gustet o no donen aquell gustet. Això és molt personal. Va,
I també sal i també és un món. Quin oli hi poses?
Hi ha gent que mescla, hi ha gent que només posa girassol, hi ha gent que... Aquí, cadascú...
Varien molt unes patates fregides amb un oli 0,4?
Varien molt.
Amb un oli verge. Jo, per exemple, unes patates fregides amb oli verge... No puc.
Són massa fortes.
Perquè troc que fan un gustot... No, és a dir, amb oli 0,4, per mi és allò ideal. I en saïm, no sé si n'he tastat mai, però és que també tindrien un gust allà com a massa potent.
No te pensis, eh?
No se nota, saïm.
No. Hi ha gent que fa ou frit, també, dins saïm. I amb un... Inclús amb...
Jo ho he menjat mesclat amb oli, no només saïm. Saïm tot sol no ho he provat mai.
I saïm vermell també, no? Llavors se fan com a... Tot això després és com a poesia, que aquesta poesia antigament era necessitat. No mos hem d'equivocar.
Poesia que te pot provocar un problema d'artèries.
Sí, però no és per cada dia, xis,
no. Evidentment no consumo ocasional, totalment d'acord.
Total, vull dir, això sempre...
Però bé, si duim els conceptes ja... En el límit, podríem menjar cada dia patates en saïm, si és el que mos dona la gana.
Si t'aixeques de matí, cada dia te'n vas a córrer i cada dia després beus molta d'aigua i tot és molt relatiu.
Clar.
No? És això d'un...
Allò que m'ha cridat l'atenció és la cabassa d'all. Sencera.
És a dir...
Perquè sí que jo he vist posar all, però...
Mo mare n'hi posa sempre.
Però la cabassa sencera...
No, alls.
De fet, aquí... Perdoneu, ara m'he trebat, però les patates fregides són un dels plats que tu poses sai sense pelar.
Sí.
Exacte.
Altres cuinats o altres preparats, fins
Talment,
i tot...
El... Li fas així, com...
No, sí, les queixes un poc en sa mà, no? Pam.
Li fas un copet de sai i el tires dins la pella.
D'acord, està beníssim, però a molt altres preparats, els apales, els atalles, els idones, els retitures, que, i allà mos agrada que quedi també com a fregit i te'l menges com si fos una xutxa, bueno, a qui li agradi, no? I molta de gent el que fa és agafar la cabassa sencera i xapar-la a la meitat. I llavors es posa la part, a la fregidora, en aquest cas una fregidora no industrial, estic parlant d'una pella, posa't la part que té la connexió de l'arrel, perquè així queden tots aferrats. Clar, si tu agafes el que és una cabassa d'alls i la xapes amb horitzontal, te queden la part de les bases i la part dels caps, no? D'allà on...
Descapoll, sí.
Descapoll. Tu has de fregir la part, el que has de posar la pella, és la part de baix, perquè estan tots aferradets a el que seria l'arrel, i així no s'escapen. Que vols només donar gust? Ho fas tot sencer. I lleves després la cabeça. Que te'ls vols menjar i els vols servir, ho pots posar com seria bocato di cardinale, allà damunt, i que li agrada que mengi, i aquí no.
I aquí no.
I lo dels llorers és el que no havia escoltat mai. Jo, per exemple, llorent no n'hi ha posat mai a casa nostra.
No, jo tampoc, però és que na Damiana ja ho és, creativa.
Clar, és arsiana.
Sí, és arsiana total, però 100%. Ella és una onda. Ella és una onda de ses ondes arsianes.
Ella és arsiana a dalt la let. No?
Molt bé, i d'on patates fregides avui, que sal, sembla molt fàcil, però no ho és.
Sal en el final, d'acord, quan surten.
En aigua, això és important.
I comprar una bona sal.
Na Damiana ha dit a mitja cocció. Tu has de posar-la en el final.
Jo en el final. A més, m'agrada molt amb escata de sal, que agafes allò de... La patata és dolça, una vegada està cuita. I tens aquell puntet de sal, un pot dolç, quedant per menjar patates
per
un dia.
Aquestes patates...
No hi ha res del món que m'agradi més que les patates fregides. Bé, bones.
Bones o boníssimes.
Clar. Moltes gràcies, tio.
A vosaltres.
Visquen les patates fregides.
Visca.
I que la setmana que ve...
Guapos.
Ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen Esperolòmetre en...
Carles Llull.
Com estàs preparat?
Sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
No en dic cap, aquest roquer.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Anava a dir cirurgia maxilofacial, però són dues paraules, realment.
I la més curta?
Sí.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna expressió dita popular?
De tenir la seu plena d'ous.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Darrerament, súper. Tot és súper.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Bon dia, web, hola.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Buscaret.
I quina expressió utilitzes per xerrar de acte sexual?
Follar.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús?
Galandrina.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Quan m'assec en el sofà faig un crucigrama i quan doble els ulls tots són emes en el crucigrama perquè m'ha quedat dormit en el dit amb un seme.
I quan penses en aquest moment, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
M'agrada molt l'àrea final de l'òpera Dido i Eneas.
Tres ràdios, història.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que està en desús és romandre.
I moment ara per parlar amb la filòloga i lingüística Begoña Méndez de Vigo.
Begoña Méndez acaba de publicar l'editorial Wunderkammer Místiques, un recull de vides de dones sàvies que han trobat en l'expressió artística un lloc propi per ser al món i a la vegada més enllà. Beatriz de Nazaret, Margarita Poret, Josefa Tolrà, Simone Veil i Clarice Lispector, entre d'altres, són les protagonistes d'un llibre que posa sobre la taula un tema que torna a estar ben de moda, la mística i l'espiritualitat al segle XXI. I en volen parlar en profunditat una estona amb l'autora, de Begoña Méndez.
En profunditat.
I ja la poden saludar, Begoña Méndez. Com estàs? Benvinguda.
Hola, moltíssimes gràcies. Ai, quina vergonya que me pensava que era demà. Ja me veus a mi correguem pel parc de la Riera en la cussa per arribar a temps a poder xerrar amb vosaltres. Estic encantada d'estar amb vosaltres i això, i moltíssimes gràcies i mil disculpes.
Faltaria. Però això també està com una experiència mística, no, Begoña? Si ho penses,
sí, una mica, clar. Una mica, sí, sí, mística i angoixant. Això és el que passa quan una persona intenta compaginar una vida de profe d'institut i una vida d'escriptora, que no tot se pot lligar sempre. En fi, som aquí, que és l'important.
Exacte. I per parlar d'aquest llibre, que res acaba de sortir i que parla de místiques en un moment, Begoña, que jo no sé si t'ho esperaves, que hagués aquest auge del misticisme. No sé.
No, en absolut. De fet, quan Elisabet Riera, que és editora de Wunderkammer, me va demanar si tenia alguna idea per fer un caier, no? Que sabeu que és aquesta col·lecció d'assajos breus, jo tot d'una li vaig dir que sí, perquè tenia molt clar que volia fer una mica de recerca més profunda al voltant de les escriptores místiques. I m'interessaven sobretot aquelles escriptores místiques que no pertanyien exactament a cap confessió, tot i estar envoltades, diguéssim, d'aquesta cultura cristiana, eren dones laiques, no? I m'interessava moltíssim tot plegat. Però, clar, pensava que era una cosa, un tema, una qüestió totalment fora de lloc, fora de temps, i pensava que me diria que no, i me va dir que sí, perquè ella és molt de l'espiritualitat. I aleshores, clar, de com mos han trobat, que tothom en parla, i clar, i allò de la, vull dir, lo de la Rosalía ja ha estat, no?, com a remat definitiu, i no m'esperava en absolut. Però, digueu,
no,
sí.
Te volia dir, com a autora, tu t'has plantejat abraçar el misticisme? Ho dic perquè si una cosa m'ha pres amb aquest Místiques que has publicat en Wunderkammer, com tu deies, és que se pot arribar a ser mística des de molt de punts de partida. Fins ara, clar, a l'escola mos havien explicat els místics i els ascètics des d'un punt de vista religiós. Tots tenim, per exemple, Santa Teresa de Jesús en el nostre pensament, però clar, en el teu llibre tu transites per un grup de dones que cada una ha arribat, que és de son pare i de sa mare, i acceptes les clàssiques en les que inicies el llibre, la resta, són totes de final del XIX, segle XX, segle XXI, fins i tot algunes, i clar, allà no hi ha religiositat, allà hi ha mística a partir de l'experiència de cadascuna.
Sí, m'interessava molt, clar, arrencar època medieval, perquè sí que, sobretot, Margarita Porete, que era una beguina, és a dir, una dona laica, ella, diguéssim, que va ser la que va inventar, per dir-ho així, el gènere literari de la mística femenina, que és una mística bàsicament fonamentada amb l'amor, i totalment al marge de tots aquells mandats de la teologia, no? Dels homos savis. M'interessava molt això. Aleshores, clar, mentre vaig investigant i llegint, me n'adon que en realitat aquesta idea de Déu se pot trobar, com tu dius, arreu. És a dir, al final Déu és la paraula, o la paraula que hem trobat d'alguna manera per expressar un buit i una necessitat humana de transcendir, diguéssim, la nostra petitesa. I clar, al final el que he trobat és que gairebé la pròpia literatura, la pròpia poètica, és allò que més ajuda les dones a trobar Déu. Vull dir que, sí, un viatge o un viratge prou curiós i prou interessant. Sí, sí.
Clar, just al principi del teu llibre dius en principio la mujer fue mística y el hombre teólogo. Uh-huh. En principio la mujer fue un animal sin lenguaje y el hombre logos. Pero las mujeres necesitaban nombres para decir su silencio y explicar su vacío. Aquesta frase m'ha encantat. Jo és que estic per fer-me una camiseta amb aquesta frase. Y para las primeras místicas, la literatura fue el único camino que encontraron para actuar en el mundo que las negaba como sujetos. Clar, va arribar un moment en què sa dona s'havava de fer mística perquè va ser una mica, l'únic camí que va trobar per poder explicar-se a ella mateixa i per poder trobar aquell lloc al món que tu descrius en aquest paràgraf.
Exacte, sí, és que ja des de saber, diguéssim, des dels fonaments de la nostra cultura, no? que tot neix a Grècia, la cultura occidental, clar, els grecs negaven absolutament la condició de subjecte de les dones. De fet, les dones no podien participar de l'àmbit polític, i xerrar en plaça paraula era ja en si un acte polític, i elles no podien, no? Elles podien estar de vora del seu home, de vora del seu pare, i si no, les tenien allà fora dels murs de la ciutat com a civiles, no? I com a sacerdoteses. Aleshores, clar, quan arriba l'època medieval i hi ha dones que necessiten explicar les seves experiències de Déu, es troben que no poden. Aleshores, clar, han d'inventar un llenguatge no sé si tan religiós, però un llenguatge que els hi permeti explicar la seva fe i la seva necessitat, això, no?, de trobar un camí per arribar en aquesta experiència d'allò sagrat, no? I aleshores sí, elles comencen a escriure precisament per això, perquè no tenien una veu permesa. Aleshores, clar, l'escriptura és una veu silenciosa, íntima, i allà sí que pogueren, diguéssim, donar sortida a tot allò que elles necessitaven explicar, no?
Clar, tu el llibre comença citant Santa Teresa de Jesús i Milegarda de Bingen, supos sí. que, Begoña, els clàssics són els clàssics. És a dir, quan tu em parla de mística, un pot fer un llibre revolucionari, com és esteu, per parlar d'altres místiques, però també han d'anar en els fonaments, a la font principal, sí. que són elles dues.
Sí, clar, precisament, però d'alguna manera...
també per desmuntar aquest mite.
Que, perdona?
No, dius, també en certa manera per desmuntar aquest mite. És a dir, no només hi ha Santa Teresa i Hildegarda, ni hi havia moltes més.
Exacte, exacte. És que a mi també m'interessa... De fet, les esment precisament per dir que no és aquest el llibre que vull fer. Perquè, clar, tant Santa Teresa com Hildegarda són dues rareses, diguéssim, dins aquest àmbit de la mística femenina, perquè elles sí que varen arribar, o sigui, elles varen arribar a ser anomenades doctores de l'Església, no? I aleshores a mi m'interessava precisament tot això, tot allò que queda en els marges, diguéssim, d'aquest cànon, que clar, són meravelloses i m'encanten, però com dic en el llibre, elles mereixen, diguéssim, un llibre a part, o no és el tipus de llibre que jo volia escriure. Per això mateix, perquè a mi m'interessava trobar totes aquelles altres veus, no sé si tan marginals, però sí més marginades, no? I sí, sí, però clar, les esment perquè és que és impossible no esmentar en aquestes dues dones que varen arribar a fer-se un lloc, no?, de dins d'un món absolutament masculí.
Som en conversa amb Begoña Méndez, que acaba de publicar un llibre que es diu Místiques en l'editorial Wunderkammer, dins la col·lecció Callers, que són com una espècie de quadernets per explicar-nos una mica un tema, i en aquest cas és aquest de sa mística. En el llibre comences també parlant de sa mística amorosa, que tu dius que era el gènere amorós per excel·lència, però clar, sa mística sempre mos l'havien venuda com una cosa molt religiosa, no tan carnal com a una manera d'atracar-nos o d'arribar a Déu.
Clar, però sempre, en el final, sempre que se xerra d'escriptura feta per dones, hi apareix, crec, la qüestió del cos, no? I de fet, la mística femenina és una mística d'amor, realment. I clar, l'explicació és doble. D'una banda, clar, les dones volien com a desvincular-se de tota aquesta idea d'un déu castigador, d'un déu, o d'una fe fonamentada en sa culpa, no? I aleshores elles troben l'expressió amorosa, que és un amor, diguéssim, impersonal, és a dir, és un amor per tot ésser vivent i fins i tot si m'apures, un amor per tota sa creació, no? Aleshores, aquesta és una primera idea, aquesta recerca d'una altra manera d'acostar-se a Déu a través d'aquesta idea d'un amor impersonal i universal. I d'una altra banda, òbviament, hi ha tota la tradició literària que precedeix, no?, la mística femenina, i bàsicament hi ha dues fonts elementals. D'una banda és el Cantar dels Cantars, no?, de Salomón, que apareix a l'Antic Testament, que clar, que apareix una dona que cerca arreu el seu home, no?, i sempre s'escapa, i òbviament això és una alegoria de l'ésser humà cercant a Déu, no?, un Déu que mai s'acaba de deixar agafar, no? I també de tota la tradició de la poesia trobadoresca, no?
En aquest sentit, a vegades també tu parles de místiques dones, però hi ha molta gent que defensa que el llibre de Miquel Amat, de Ramon Llull, també se pot llegir com un poemari amorós, perquè hi ha un amic, clar, hi ha un amat, ben igual que La noche oscura de Sant Juan de la Cruz, allò de Amado en amada transformada, també se podria llegir fins i tot com un dels primers grans poemes queers de la història de la literatura espanyola. Tot depèn de les aproximacions que facem a tota aquesta temàtica.
Sí,
Però això que dius no contradiu el que t'estava dient, sinó que encara més ho confirma.
No, jo no sé que aquí portes el contrari mai, Begoña. Jo com a molt per subratllar-te.
No, però és que m'encanta que facis aquest comentari, perquè precisament jo en el llibre, cap en el final del llibre, ja a l'epíleg, de fet, també esment Sant Juan de la Cruz i explic com ell va veure clarament que havia de feminitzar-se si volia fer poesia mística. I, de fet, el seu jo és un jo femení. I, de fet, totes les místiques troben en Crist, en Jesucrist, el seu model. I per mi Jesucrist també és una figura absolutament, si vols, queer o feminitzada, òbviament. Sí. Per tant, te dono absolutament la raó. Sí. No, però fixa't que els homes se van haver de feminitzar, literàriament.
T'he de dir que aquestes teories no són meves, però és vera que al segle XXI, si una cosa ha donat, ha estat diferents aproximacions a la literatura clàssica, i és vera que és com allò que ens explicaven a la facultat del formalisme rus, que havien de desfamiliaritzar, no? Tornar a mirar tot amb uns altres ulls per mirar de donar-li un altre sentit en el text. Clar, tu has triat una frase que m'ha agradat molt a la contraportada del llibre, que crec que resumeix molt bé l'esperit d'aquest opuscle que tu has escrit, aquest de les místiques qüestionen l'ordre civilitzat i s'atreven a inventar una moralitat pròpia arraigada en l'amor incandescente, èstasis sin marido, creació sin hijos i soledat sin conventos. Clar, tot això és la segona part del teu llibre a partir de na Josefa Tolrà, que t'he de dir que jo no sabia que era aquesta dona i ara estic fascinat.
És
que
ara jo el
que vull,
per favor, lo
que vull és que se facin pel·lícules ja sobre aquesta dona, perquè era una mèdium que se va fer coneguda per fer dibuixos mentre ella vivia un trànsit. Una mica com Santa Teresa, però amb pinzells.
Sí. Jo vaig conèixer a Josefa Tolrà, a Pepeta, com li deien els seus amics i gent més propera, arran d'una expo que es deia Alma, que se va fer aquí en es Baluart quan Nekane Aramburu era la directora del museu. I no només hi havia na Josefa Tolrà, sinó que hi havia tot un seguit d'artistes visionàries i mèdiums, i vaig quedar absolutament, enlluernada, fascinada. De fet, vaig plorar. Vull dir, he plorat molt poques vegades dins un museu, i davant no record quina obra era, però davant una obra de na Tolrà, vaig plorar, perquè vaig trobar que això, que com que copsava d'una manera tan senzilla aquesta necessitat aquesta necessitat de trobar com un sentit sagrat, no?, a sa vida, que clar, no vaig tenir més remei que començar a investigar-la. I ella, com pràcticament totes les místiques, comença la seva creació a partir d'un punt d'inflexió, o si vols, d'una crisi vital, no?, que això també és una qüestió que travessa totes les dones místiques.
I què separa el misticisme de la follia? Ho dic perquè moltes vegades a les místiques se'ls ha tractades com orades, com a trabuquedetes. I precisament tu deies, na Pepeta Tolrà va viure final del XIX, començament del segle XX, en tot l'auge del positivisme, on tot havia de ser ciència, on tot s'havia de passar pel filtre del microscopi, i no sé fins a quin punt aquestes místiques contemporànies ho han tingut fàcil per ser místiques.
Clar, no. Clar. Elles, tant na Tolrà com na Hilma af Klint, que és una pintora sueca que també és de la mateixa època, clar, elles varen viure aquest moment històric de la segona revolució industrial, del positivisme, de tot havia de ser objectiu, demostrable, quantificable, i clar, elles se van rebel·lar contra aquesta idea i varen defensar les experiències íntimes i subjectives, no? I clar, i en el cas de na Pepeta, de na Tolrà, es ve que, no sé, com que va haver tot un seguit d'intel·lectuals de catalans de l'època que la varen admirar moltíssim i mai la van tractar d'aquesta manera, com si fos una dona embogida, sinó que potser la varen mirar amb una mica de paternalisme, potser, però també amb admiració. Però sí que Hilma af Klint va ser sospitosa de ser una loca, no? Perquè realment ella explicava que les seves pintures eren això, obra d'una experiència mediúmnica, no? I que no era ella, sinó que eren els esperits de l'univers qui li feien moure aquesta mà, no?
Clar, que la Gemma, el Clint, he de dir, Begoña, que jo no n'havia sentit a parlar, és a dir, aquest llibre per mi ha estat... ets com un llibre gordo de petete, és a dir, que jo el tenia quan era petit d'anar descobrint noms, que clar, aquesta dona va ser pionera en cert estracte, sí, va trencar en el llenguatge figuratiu molt bé, sí. De fet, 5 anys o més abans que altres artistes se n'atorguessin es mèrit. I clar, una vegada més ho fa una dona, això no paga la pena. En canvi, després arriba un home o se penja la medalla, ja m'he inventat una revolució pictòrica.
Sí. El cas de Hilmar Klint és molt curiós perquè, clar, és tot una sospita, és a dir, és impossible dir que és categòricament vera, no? Però hi ha moltes pistes que apunten a la possibilitat que Kandinsky tingués accés a les notes que ella prenia quan projectava les seves obres. És a dir, no seria impossible que Kandinsky hagués vist l'art abstracte de Hilmar Klint abans que ell el practiqués, no? I és molt curiós com en Kandinsky va dir: ei, jo som el pare de l'art abstracte, i tothom va dir sí, perfecte. I quan ella ho feia, tothom la va, diguéssim, sí, mig menysprear, no? No li varen donar el valor que ella tenia, clar, i per ella això va ser absolutament devastador. De fet, les seves pintures van estar no sé quant de temps amagades sota terra, però literalment.
Heu sintonitzat IBT Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Begoña Méndez, que ens presenta Místiques, que és aquest opuscle, aquest assaig que ha publicat en sa editorial, ara ho tenia aquí apuntat, en sa editorial Wunder Kammer, ho dic per si vos interessa el tema, que jo el trob fascinant, perquè també poses com a mística, que jo mai li hagués donat aquesta categoria, aquesta entitat, en Simone Weil, filòsofa, una de les grans filòsofes del segle XX, que clar, ella, m'ha fet gràcia quan ho he llegit, clar, que és la feina dura i sense descans, és allò que va despertar el seu vessant místic, perquè va veure que li costava tant tot, que allà va ser on se va trobar amb aquesta vena mística, podríem dir, i m'ha recordat aquella frase de Santa Teresa de Jesús, que deia que també entre los putxeros anda nuestro señor. Sí. Clar, és que podem arribar a la mística, estimada Begoña, des de qualsevol camí.
Clar, el cas de Simone Weil és també paradigmàtic i molt curiós, i realment és d'una banda molt estrany i d'una altra banda jo crec que és absolutament coherent, perquè clar, ella va abandonar la seva feina com a professora universitària i se'n va anar a fer feina a la fàbrica Renault, no? Perquè ella, clar, ella era anarquista, sindicalista i volia conèixer en les seves pròpies carns què significava ser proletari, no? I clar, el que va trobar era una grandíssima i constant humiliació, no? I ella se n'adona que és molt fàcil, quan un se sent humiliat d'aquesta manera tan profunda, és molt fàcil tenir la tentació de provocar més dolor i de provocar humiliació en els altres. Aleshores, ella, amb un gir completament inesperat, però ja dic, absolutament coherent, el que fa és girar-se cap a Déu, i cap a aquest Déu que te deia abans, d'un Déu que se basa en l'amor. I ella comença a sentir que només a través d'un amor, com te deia abans també, impersonal, d'un amor per allò humà, és l'única manera de fugir d'aquesta voluntat de fer el mal en els altres, no? I, de fet, ella va arribar, clar, i ella també té aquesta idea de la necessitat de desfer-se del jo, no? I perdonar-se'n els altres, no? Aquesta voluntat de donar-se en pur amor en els altres. I ella va arribar a fer un acte absolutament radical, que va ser deixar-se morir de fam, perquè no podia consentir que els francesos, els seus compatriotes, que estaven assetjats per les tropes hitlerianes, poguessin patir gana. Aleshores ella va dir, mentre els meus compatriotes passin gana, jo també la passaré. I va acabar morta. Vull dir, és un acte radical i aquí sí que veig una mica de bogeria o de santitat. Vull dir, és que pot ser la bogeria i la santitat no estan tan allunyades una d'altra.
Me queden 40 segons i te volia demanar que he trobat una crítica que ha fet Francisca Pajeo, que diu, si algo echamos en falta en ese librito es que es corto. Podría haber leído una infinitud más de páginas sobre las místicas. Por favor, Begoña, ¿harás una segunda parte? Dime que sí. I te vull demanar, Begoña, ¿faràs una segona part? T'has quedat amb molt de material?
No faré una segona part, perquè, clar, és a dir, m'he quedat amb moltes coses que me serviran per escriure altres coses, però sí que a mi m'interessava molt fer un destil·lat. No volia cansar la gent. A mi quan me diuen que un llibre s'ha fet curt i s'ha fet breu i que en volen més, crec que vol dir que he fet una feina com a mínim decent i digna.
Segur que sí.
M'estim més que quedi així.
No, si voleu veure a Begoña, ho podeu fer a la presentació del llibre, que és aquest dissabte, no, a Begoña?
Sí, sí, sí. És dissabte, dia... M'heu d'ajudar, dia...
Dia 8?
8?
De novembre?
Dia 8, sí. Dia 8 de novembre, a les 12, Drac Màgic. I estaré encantada de... Sí, estaré encantada de trobar-me amb,
doncs, si voleu,
amb qui vulgui
venir.
Doncs
si voleu seguir parlant de místiques i de tot aquest univers tan interessant que ha escrit la Begoña, allà la trobareu. Moltíssimes gràcies, una ferrada forta.
A vosaltres, ha estat un plaer, com sempre.
Gràcies,
una ferrada
Begoña.
Ben forta.
Fins aviat.
Gràcies.
Doncs adeu, fins adeu. Aquí el programa d'avui, ho hem capgirat tot.
Molt místic, molt
t'ha quedat,
Margarida.
Gràcies, Xisca, tornant demà, una ferrada.
Adéu.